les 5 de la tarda, 10 minuts. A aquesta hora hi havia programada una roda de premsa de la Conselleria de Salut, que ara mateix està en el torn de preguntes. El secretari de Salut Pública, una roda de premsa, en aquest cas encapçalada pel secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la subdirectora de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, estan compareixent per explicar, entre d'altres coses, el desenvolupament de la campanya de vacunació. Aniria, doncs, a tom del que ha explicat aquest matí Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, i la situació a Catalunya després d'uns dies de tanta mobilitat. Té els detalls, té el resum del que han dit fins ara la Laia Colomer. Laia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També saludem a aquesta hora el periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut, Josep Corbella. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Laia, si et sembla, doncs anem a fer a subratllar el més destacat d'aquesta roda de premsa que ha començat cap als vols de 4:45 de la tarda.
Exacte, sí. Per una banda, com deies, Toni, és una roda de premsa que es convoca setmanalment per parlar de la vacunació, però un dels temes més importants, no, del que ha comentat el secretari de Salut Pública, el doctor Josep Maria Argimon, és de la incidència de la pandèmia després d'aquests dies de festa, de Setmana Santa, on hi ha hagut moltes trobades entre familiars i amics, i el que hem de dir és que les notícies que ha donat el doctor Argimon no són bones, perquè ha dit, doncs, que els indicadors o les dades de la pandèmia que estan sortint aquests dies estan bona part alterades per l'efecte de la Setmana Santa, amb què molta gent que es pot trobar una mica malament pot estar enfebrada, diu, bé, ja aniré al metge demà o al cap d'uns dies. Diu, per tant, que les dades poden estar alterades i que les que han començat a detectar avui, doncs, no són bones, no pinten bé, la positivitat de les proves s'ha tornat a disparar i per això preveu, no, que en els propers dies els contagis tornin a anar a l'alça. Si et sembla, Toni, sentim-lo.
Si comparem amb dimarts, la xifra a l'increment és molt important, importantíssim. Si comparem de dimarts a dilluns és d'un 16%. En resum, les dades no van bé. La seva traducció es veurà en els propers dies, la propera setmana, els propers 10 dies.
I clar, els contagis van a l'alça, i una altra cosa que ha comentat també el doctor Argimon, i que això no és efecte directe de la Setmana Santa, és que els hospitals continuen molt plens i en lloc d'anar a la baixa com haurien d'anar, han tornat a augmentar. De fet, si fa 10 dies hi havia menys de 400 persones ingressades a les UCI, avui ja n'hi ha 445. Per tant, sense l'efecte de la Setmana Santa, els ingressats als hospitals ja han tornat a créixer, i Argimon apuntava que és sobretot això el que els preocupa ara mateix.
Anem a un ritme que no el podem sostenir. Pel que fa referència als ingressos, doncs estem amb més de 1.700 persones. La tendència en aquest sentit s'està revertint, per pitjor. Però això, aquesta situació de l'UCI, no ve de Setmana Santa. Ja ve de fa uns dies, ja ve de fa unes setmanes, i saben vostès que aquest és l'indicador principal, que és el que ens fa prendre alguna mesura o no prendre.
Per tant, aquí el doctor Argimon, que pot deixar entreveure una mica què és el que decidirà el govern aquesta setmana, perquè recordem que les restriccions actuals caduquen divendres i, per tant, abans de divendres, demà o dijous, s'hauria d'anunciar les restriccions, no?, que estaran vigents a partir del cap de setmana.
Molt bé, Laia. Doncs, com que la roda de premsa continua, en aquest cas ja en format roda de premsa, perquè estem en el torn de preguntes, si hi ha qualsevol dada més interessant, ens la fa saber.
Perfecte, fins ara.
Josep Corbella, podríem dir que era un secret, allò que es diu en castellà, un secret a voces. O sigui, això del que... on som avui, o sigui, estava més que cantat.
No ens sorprèn, perquè la tendència de l'epidèmia a Catalunya va començar a empitjorar a partir del pont del cap de setmana de Sant Josep, del 19 de març. Si va començar a empitjorar i no vam aplicar mesures més enèrgiques, doncs lògicament la tendència de l'epidèmia ha estat a continuar creixent. El que no podíem anticipar tant és que diria exactament avui el doctor Argimon, i sembla que està preparant el terreny per anunciar unes mesures més restrictives de cara als propers dies.
Aquí hi ha dues qüestions. La primera, jo estic convençut, però convençudíssim, que, perquè, en fi, fins i tot jo, que no hi entenc en la matèria, tenia claríssim que anàvem a parar una quarta onada, que la Conselleria de Salut ho sabia. per molta comèdia que ara facin, que si estan sorpresos o no estan sorpresos. Estic convençut que ho sabíem. Per qüestions econòmiques o altres raons, es va fer l'obertura que s'ha fet aquesta Setmana Santa, que ha sigut, en parlàvem fa una estona, ha sigut una Setmana Santa, en fi, de contacte massiu, massiu. Veurem quin és el resultat. Això per una banda. I per una altra, parlant amb restauradors en aquest cas de les comarques de Girona, ja m'apuntaven dimecres que ells, en aquest cas el gremi, ja els havia donat a conèixer les restriccions que es posaran en marxa a partir de divendres. I em deien que hi hauria restriccions, que tornaríem a les restriccions de confinament, en aquest cas de regió sanitària, que no sé si seran les que finalment tiraran endavant el govern, restriccions de regió sanitària, i que tornaríem al confinament. Perquè les dades que sortirien divendres, que sortirien aquesta setmana, no eren bones. I que això ja els hi deien els gremis de restauració i d'hostaleria, en aquest cas de les comarques de Girona, perquè doncs vagin fent la seva planificació de cara al cap de setmana que ve. És a dir, que aquí tothom ho sabia on estem ara. Perquè si el dimecres de la setmana passada, estem a dimarts, fa una setmana, ja quan vaig anar a dinar ja m'ho van estar explicant, doncs és evident que ja ho sabien, ja sabíem on anàvem a parar.
Sí, anem a veure. Jo tinc la impressió que cadascú té la seva visió particular de la realitat i no tothom sap el mateix o no tothom ho interpreta de la mateixa manera. De vegades ens perdem molt amb els detalls de mesures concretes i fixant-se massa en els detalls ens fa perdre de vista el que és essencial, el més important, que és molt senzill. El punt essencial és que si l'epidèmia puja, si va a més, això vol dir que les mesures que tens per contenir-la no són suficients. Per tant, que necessites aplicar més energia a les mesures. És així de senzill. Si l'epidèmia baixa, vol dir que amb les mesures que tens l'estàs podent contenir. En aquest cas, des de la setmana posterior al 21 de març, el cap de setmana del 19-20-21, per tant, des del dia 26-27 de març, que era just a les portes de la Setmana Santa, ja sabíem, els que tenim la dèria d'anar mirant les dades amb un cert detall, que això anava a més i que les mesures eren insuficients. I segurament dintre del Departament de Salut se sabia. Estàvem a les portes de Setmana Santa i en aquell moment es va decidir no reforçar les mesures. Es va decidir deixar passar la Setmana Santa. I ens trobem avui on som.
Bueno, és que s'hagin reforçat les mesures, és que es van retirar les mesures.
Sí, però...
no és que reforcis, no, és que retires les mesures, la gent surt com s'ha vist que ha sortit, perquè la gent a la que s'ha donat l'autorització, la gent ha sortit, i ara, doncs clar, ara escoltes el doctor Argimon, que si la seu fis, que si... Escolti'm, és que vostès ja ho sabien fa dues setmanes, què m'estan explicant? És que arriba un punt que tinc la sensació que, a veure, que tot el dia ens estan enredant. O sigui, ho sabia jo, que no sóc ningú. O sigui, es ve a venir. Si és que es ve a venir.
Sí, a veure, Toni, governar és molt difícil.
No, aleshores hi ha una qüestió que és l'econòmica. És que és aquesta. O sigui, aquí ha prevalgut, en aquest cas, perquè és un país que no té ajudes en aquest sentit, doncs ha prevalgut l'economia. I s'ha prioritzat l'economia en molts sectors.
Però que ho diguin.
Però clar, ara surt doctor Argimon, no, clar, és que bueno, ja ho sabíeu, ja, és que no me'l crec.
No sé si és economia o
sector. I el doctor Argimon té un permís, comença a tenir un problema, que és que abans tenia una credibilitat de 10, i ara considero que cada dia fa més política. I clar, si entres en el terreny de la política i no fas medicina, anem malament, perquè perds credibilitat, perquè els polítics, jo no me'n crec a cap. Llavors, clar, quan sento segons què diu el doctor Argimon, que fa política, com el doctor Ramentol, doncs fan política.
A veure,
no fan medicina.
No ho sé, i per tant no ho remetré.
Això ho dic jo.
Però mira, si puc fer una interpretació...
Però és una sensació que tinc, Sí. Abans escoltaves Argimon i deia unes coses, ara l'escoltes i dius, no sé si està fent punts per entrar de conseller, no sé quin és el tema, però no és l'Argimon que jo recordo. O sigui, dubto molt que l'Argimon d'ara l'avalés, per exemple, Quim Torra. Quan va venir aquí Quim Torra, que va estar explicant que amb l'Argimon al final del mundo. Pues, darrerament, els darrers mesos d'Argimon són contradictoris.
A veure, intentaré explicar la lògica de les decisions que ha pres el doctor Argimon des de la tercera onada del mes de gener. quan la tercera onada comença a baixar, amb els errors de les desescalades massa ràpides de la primera i la segona, el que es decideix, i aquella expressió fortunada de hem de donar aire, agafar aire, i el que es decideix és desescalar de manera gradual, molt més a poc, i amb això el que permet sobre el paper, el que permet en teoria és, si les coses s'espatllen, podrem, no s'espatllaran molt de pressa, perquè estem desescalant a poc, i a més podrem reaccionar i aturar-nos en aquesta desescalada o fer marxa enrere. Aleshores, el punt en què això deixa de millorar és després del sí. cap de setmana del 21 de març, de l'inici de primavera, i és just a les portes de Setmana Santa.
I tu quina decisió prens?
I en aquell moment, si això segurament hagués passat el 2 de març, dues setmanes abans o tres setmanes abans, no haguéssim estat a les portes de Setmana Santa, en el primer moment que tens un indici que les coses ja s'estan espatllant, t'atures i deixes d'obrir més o fas
marxar. Però és que ells no s'aturen.
Val, i llavors es deixen passar uns dies que són just els de Setmana Santa, en què s'esperen, es deixen passar 10 dies, dues setmanes, a prendre aquestes mesures que arribaran aquesta setmana. El punt on som ara. El punt on som ara és que l'epidèmia a Catalunya va a més. Segurament va a més de manera més ràpida del que diuen les dades d'incidència, perquè les dades d'incidència et diuen els casos que es detecten, però després hi ha els casos que no es detecten i que també existeixen, i que no afloren, i que sabem que també estan augmentant perquè està augmentant l'indicador de positivitat. És aquest, quin percentatge de proves són positives. Si el percentatge de proves que et surten positives són molt alt, és molt alt, vol dir que no estàs mirant prou tots els casos. O sigui, que hi ha casos que se t'escapen. Per tant, estan pujant els detectats i els no detectats. A més, estem en aquest moment amb una, tenim com un angle mort de, saps, pel retrovisor, quan hi ha una part que no veus? L'angle mort, la part que no veiem de l'epidèmia, és què ha passat exactament a Setmana Santa. Perquè aquestes dades...
Què vols que hagi passat?
Encara no.
Després del que he vist, què vols que hagi passat? Pues que hi ha hagut molts més contagis, que tard, sí, sortiran d'aquí una setmana o d'aquí dos.
Hi ha hagut més interacció social. Home. Aquesta interacció social haurà comportat més contagis. Aquests contagis determinaran la corba de l'epidèmia en les pròximes setmanes, però exactament quants n'hi ha hagut, quina és la situació precisa, això ho sabrem a final de setmana, començaments de la vinent, quan tinguem les dades de Setmana Santa. Ara, la zona de el que ha passat a Setmana Santa és un angle mort. L'increment que s'ha detectat i del qual ha parlat avui el doctor Gimón és anterior a la Setmana
Santa.
Però
perdona,
acabo ràpid. Per tant, estem pujant de pressa, i això el que vol dir és que les mesures que tenim no són suficients, per tant, s'han d'adoptar mesures més enèrgiques.
Ja està. No, és que ara entraríem en un bucle. No, que vull dir, en una discussió que tampoc ve a tomb, perquè jo he donat la meva opinió al respecte i crec que en fi, que algunes mesures, després del que s'ha vist aquesta Setmana Santa, doncs crec que han estat del tot inadequades. Ara, si la qüestió que el govern, perquè aquí no piula ningú, és que la qüestió és una qüestió econòmica, doncs crec que s'ha d'explicar. És a dir, que has d'anar, doncs, en aquest cas, allò que se'n diu, el pal i la pastanaga, no?
Potser hi ha una qüestió econòmica, potser hi ha una qüestió emocional de no...
No, està clar. No, però els arguments que ens donen no me'ls crec. I aleshores ha arribat un punt que tinc la sensació que tant Ramon Tol com Argimon fan més política que una altra cosa. Llavors, clar, hi ha un problema. Quan no te'ls creus, te'ls escoltes, no, jo m'ha arribat un punt que, clar, aleshores és un problema, que dius, m'estàs explicant aquí a la pel·lícula d'avui, o sigui... No sé, és allò que li diria el doctor Gimón, que hi ha molts moments que no el reconec. Bé, dit això, l'altra part del dia, dels arguments de la jornada, ha estat que el president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut per explicar el pla de vacunació a Espanya els propers mesos. Les previsions de l'executiu central és que a finals d'agost el 70% de la població, això ens hem parlat algunes vegades aquí al programa amb el Josep Corbella, de si estarien o no, tal com va dir en aquest cas... Exacte, el ministre Salvador Illa, quan era ministre, ara és president. Doncs que el 70% de la població estigui vacunada. Parlàvem amb el Corbella si seria el 31 d'agost o no 31 d'agost. Ho mantenim. Això són uns 33 milions d'espanyols. I això serà gràcies als 87 milions de dosis de vacunes que tindrà Espanya els propers 6 mesos. El pla de vacunació... Ara no entrarem en detalls, no? Però és la setmana del 3 al 5 de maig, del 3 de maig, 5 milions de vacunats, amb pauta completa, vol dir les dues dosis. Setmana del 10 de juny, 10 milions de vacunats. Setmana del 14 de juny, 15 milions de vacunats. Finals de juliol, 25 milions d'espanyols vacunats. Finals d'agost, 70% de persones vacunades, 33 milions d'espanyols. Espanya té contractades 87 milions de dosis per rebre entre els mesos d'abril i setembre. Jo pregunto si creus que aquestes dades, tu sempre has defensat que són possibles, i són si possibles. Avui escoltant a Pedro Sánchez creus que seran, que avui que les heu tornat a exposar, encara amb més números, amb més dades, si les veus factibles. I et volia preguntar què ens suposa tenir el 70% de persones vacunades? Què aporta a la societat?
A veure, primer, aquest calendari que ha presentat és versemblant. I és tan versemblant ara com ho era la setmana passada. No hi ha... Jo penso que es complirà, tot i que hi pot haver algun detall, alguna data precisa que no. És versemblant, però no hi ha garanties absolutes que es compleixi. Ja. I no hi ha garanties...
Ella ha dit que aquest pla era el més conservador.
Sí.
Això és el que ha dit Pedro Sánchez.
Bueno, bueno d'aquesta no. Aquesta valoració no la comparteixo. Per què no? Perquè que aquest pla es compleixi o no acabarà depenent no del que vulgui Pedro Sánchez, ni del que vulgui la Comissió Europea, i ni tan sols del que vulguin les companyies farmacèutiques, sinó del que puguin fer, de la seva capacitat de subministrar les dosis a les quals s'han compromès. Aleshores, el calendari es basa, assumeix que arribaran les dosis previstes de Pfizer, AstraZeneca, Moderna i Johnson & Johnson. Les de Pfizer estan arribant amb regularitat i són la majoria. Són 20 milions de dosis a Espanya al segon trimestre. I aquestes, veient com està anant fins ara, podem confiar que arribaran. Les altres tres, és possible que hi hagi alguna disfunció en el calendari. AstraZeneca, ja ho hem vist, que li està costant molt complir. Moderna, aquest trimestre accelera molt la producció i poden sorgir imprevistos. Quan surts d'una velocitat zero i augmentes molt, poden sorgir imprevistos. Johnson & Johnson comença de zero. Per tant, les previsions són bones, però és possible que no totes les companyies puguin subministrar totes les dosis en la data prevista. Fins i tot així, si hi ha algun retard, aquestes vacunes el que passa és que arribaran una mica més tard. Per tant, arribaran. I l'objectiu del 70% de la població a final d'estiu molt probablement es complirà.
Sánchez ha dit que ha defensat aquest pla de vacunació acordat a Europa i, això sí, dir que si hi ha retards, ha responsabilitat concretament a AstraZeneca.
Yo defiendo la estrategia de vacunación que hay en Europa. Y si hoy el ritmo de vacunación en Europa es más lento que en otros países... Yo creo que tiene nombres y apellidos. Creo que hay una compañía que no ha cumplido con la entrega de dosis que había fijado, que había comprometido a lo largo del segundo y del primer trimestre, y es AstraZeneca. Por tanto, creo que es importante dejar las cosas claras en este asunto.
Doncs, per Pedro Sánchez està claríssim que els retards tots venen, o si més no, apunta a AstraZeneca.
Que còmode que és tenir un boc expiatori, no?
Bueno, és polític, clar, ja t'ho he dit. Quan sents els polítics, doncs pots creure el que t'interessi. A tot això, parlant d'AstraZeneca, avui torna a aparèixer la relació entre AstraZeneca i trombosi. Perquè un funcionari de l'Agència Europea de Medicaments ha confirmat el que molts sospitaven, que hi ha un vincle... això ho ha dit un funcionari, entre la vacuna d'AstraZeneca i els casos de trombosis. Recordem que alguns països, com Alemanya o el Canadà, han paralitzat la vacunació als menors de 60 anys. Aquesta setmana, els menors o majors? Crec que són els majors, no?
L'han paralitzat els menors.
Els menors,
perdó. I han
autoritzat
la vacuna per majors de 60 anys.
Aquesta setmana s'ha de reunir l'Agència Europea del Medicament i no sé si aquest funcionari que en fi s'ha deixat anar concretament amb un diari italià, si això comportarà canvis en el subministrament d'AstraZeneca o no, o què en penses d'aquesta entrevista, concretament al diari Messaggero, publicada aquest dimarts.
A veure, aquesta persona...
Aquest senyor es diu Marco Cavalleri i és el cap d'estratègia de vacunes de l'EMA, de l'Agència Europea del Medicament. Ahora podemos decirlo. Digo, está claro que hay un vínculo con la vacuna que provoca esta reacción, sin embargo, aún no lo sabemos. En resumen, en las próximas horas diremos que existe un vínculo, pero aún tenemos que entender cómo sucede. Per tant, està potser avançant que sí que hi ha un problema.
Sí, ha parlat abans d'hora perquè ha donat... ell coneix part de la recerca pel seu càrrec a l'AMA, ha anticipat una part de les conclusions, però les conclusions no estan presentades, les veurem demà o demà passat segurament. Què passarà a partir d'aquí? Doncs, i que va en la línia del que vam comentar aquí el programa la setmana passada, que sembla que els casos d'aquest tipus de trombosi tan infreqüent es donen amb una mica més de probabilitat en persones que han rebut la vacuna que en persones que no, segueix sent molt altament improbable, crec que eren de l'ordre d'un cada 200, no, un cada 100.000, d'aquest ordre de magnitud, era molt improbable que et passés, exacte, era un cada 100.000, que recordo que vam fer el... que hi havia tanta probabilitat com que toqués la loteria, la grossa de Nadal.
Sí, però quan et toca... Sí, si et toca, en aquest cas, doncs, en fi...
Aleshores, això fa sospitar, com que era un risc més alt que el que et passi esporàdicament si no t'haguessis vacunat, fa sospitar que la vacuna ja està involucrada. Què s'ha de fer a partir d'ara? Mirar d'identificar els factors de risc que et poden fer tenir aquest... quines són les característiques... Quines són les característiques de la població on això es dona? Això li pot passar a qualsevol amb la mateixa probabilitat o hi ha un grup de persones a qui pot passar més? Pot passar més a dones que a homes, sembla que sí, més a joves que a grans, sembla que sí, més amb trastorns de coagulació anteriors que no, potser més a fumadores que no, s'ha de mirar més a persones que prenen algun altre tipus de medicació que no, tot això s'ha de mirar ben mirat. I aleshores, un cop se sàpiga quin és el grup de població que té aquest risc més elevat, si és que efectivament es confirma que el té, es podran fer recomanacions específiques per a aquestes persones, es podrà dir la vacuna per qui està més indicada i per qui se li haurien d'oferir alternatives.
Anava a abordar una altra qüestió, que un apunt més en referència a les vacunes, Josep, perquè la viròloga del CSIC i directora de la plataforma Salut Global, Margarita Del Val, aquí hem tingut ocasió de parlar amb ella en alguna ocasió aquí al programa, ens ha sorprès assegurant que no té sentit immunitzar el 70% de la població y ha parlat de las vacunas esterilizantes.
Con estas vacunas no tiene ningún sentido ya inmunizar el 70% de la población. Para mí solo tiene sentido inmunizar a aquellas personas que tienen un riesgo importante. A lo mejor algo más adelante debemos parar, esperar a tener vacunas esterilizantes para seguir vacunando a poblaciones más jóvenes y de grupos de riesgo bajísimo.
A veure, què vol dir? Vull dir, què vol dir això de vacunes esterilitzants?
Una vacuna esterilitzant és aquella que no només t'impedeix tenir la infecció simptomàtica, com les que estan aprovades ara, sinó que t'impedeix, et garanteix que no contreus la infecció i no la pots transmetre als altres. Això, les vacunes actuals, fins ara no ens consta que cap d'elles sigui esterilitzant. I no sabem en quina mesura redueix el risc de transmetre la infecció als altres. Aleshores, el que diu la doctora Del Val és per persones de risc té sentit utilitzar vacunes com les que tenim ara, perquè reduirà el risc que tinguin complicacions greus. Per persones que no són de risc, on el que ens interessa és que no transmetin la infecció als altres, s'han de buscar vacunes esterilitzants. Ara bé, fins i tot persones que a priori no són de risc alt de tenir hospitalització o de morir o de tenir una Covid persistent després, en aquests grups més joves també hi ha casos greus. Per tant, si les vacunes que tenim ara són les que són, un cop s'hagin vacunat les persones de més de 80, de més de 70, de més de 60, grups de risc amb patologies prèvies, com que fins i tot una persona de la nostra edat que som tan joves podem arribar a tenir Covid greu, ens convindria vacunar-nos encara que sigui amb una vacuna no esterilitzant.
Molt bé, i una última qüestió que té difícil resposta. Per què costa tant que la gent faci cas de les recomanacions? Que aquest és un apunt que ens volies abordar. Per què costa tant?
Mira, perquè una epidèmia és per definició un fenomen col·lectiu. El virus es transmet a la col·lectivitat, però nosaltres, quan prenem decisions individuals, els prenem des d'una perspectiva que no és col·lectiva, sinó des de la nostra perspectiva individual. I això ens posa en una situació molt vulnerable per aturar les epidèmies, perquè quan prenem la decisió individual pensem, bé, tot el meu risc personal de contreure el virus, de tenir problemes, el meu risc és baix. Per tant, escolta, és Setmana Santa, surto, em trobo amb uns amics o amb uns familiars que feia mesos que no veia, ja sé que m'han dit que bombolles no les hem de barrejar, però total, oi que m'exposo molt poc, el meu risc és baix. I aleshores, quan 7 milions i mig de persones fem riscos que a nivell individual és baix per tots nosaltres, el risc col·lectiu, la suma de tots aquests petits riscos baixos, acaba sent un risc col·lectiu elevat. I aleshores hi ha una... És aquest divorci entre la decisió individual que prenem i els seus efectes col·lectius. I és, si em permets una comparació, el mateix que passa exactament amb el tema del canvi climàtic. Tu pots dir, no passa res perquè jo contamini una miqueta. I és cert, perquè una persona contamini una mica no passa res. Però si 7.000 milions de persones al món contaminem tots una miqueta, acabem contaminant tots molt i sortim tots perjudicats.
Josep Corbella, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer, com sempre.
Igualment, periodista d'investigació de La Vanguardia, de Ciència i Salut. És que darrerament, bàsicament, de la Covid, tu, perquè des que ens ha abordat la Covid i altres temes... És que ara m'ha vingut al cap una contra de La Vanguardia que ha portat molta polèmica, que és la, una que va fer l'amiguet d'un home que deia que el plàstic s'havia de cremar perquè no reciclava. I m'ha vingut al cap, fins i tot, que hi ha hagut cartes als lectors que s'han queixat d'aquesta contra, que era aquest home, aquest científic,
i el Mulet,
que era un ecologista, que era un incendiari.
El Mulet, l'altre dia, que va entrevistar aquesta Bar Serra, ja va dir que, no, que se té que reciclar, que això que va dir que el senyor que estava desacord, que abans sí que se tiraven los plàstics en el mar, però que ara ja s'està arreglant, això.
Bueno, no sé. En tot cas, en parlarem un altre dia amb el Josep Corbella. Josep, moltíssimes gràcies.
Molt bona tarda a tothom.
Igualment. Farem dos minuts de pausa i tot seguit parlarem d'economia, parlarem, en fi, d'economistes i ho farem amb Xavier Sala i Martín. Fins ara, dos minuts.
Versió RAC 1.